con el reverso tenebroso, ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguno es perfecto.
La setmana passada s'estrenava The Mandalorian, la primera sèrie en imatge real de l'univers Star Wars a través de la nova plataforma Disney+. Malauradament, a Catalunya aquesta plataforma no arribarà fins al 31 de març de 2020 i el gran públic no l'haurà pogut veure. No amagarem que molts de nosaltres som uns ànsies i hem trobat altres maneres de veure-la. Però molta gent ha decidit esperar a que surti la plataforma. I els que no han trigat un dia a trobar alternatives. Això ho dic perquè en menys de 24 hores de la seva emissió, els canals de notícies de Google i Twitter obrien amb la imatge final del primer capítol. Un spoiler majúscul que a més d'un li ha suposat que li hagin rebentat la sorpresa del capítol. Tot això en una sèrie que, en teoria, no s'ha pogut veure aquí. I ara vaig al tema del qual volia parlar, l'espoiler. Ja no estem davant de trolls que fan servir les xarxes socials per boicotejar els finals del que sigui. Estem parlant de les mateixes companyies que gestionen les xarxes socials que rebenten finals de sèries que només s'han pogut veure a través de xarxes peer-to-peer. Digueu-me aquí qui és el troll. Està clar que la lluita per tenir el màxim de visites possibles ja ha arribat a totes les instàncies, fins i tot de les grans multinacionals. Sincerament, no sé com s'ho farà la gent que vulgui arribar el 31 de març de 2020 sense veure imatges dels capítols, que constitueixen spoilers quan, sense buscar-les, t'apareixen com un spam o un spam. I després dels spoilers, aquesta setmana us hem preparat un programa amb ressenyes crítiques de Le Mans 66 i de King, i en Jacint Casademont ens portarà la crítica del tràiler de Sonic i Scooby-Doo. Saludem també la nostra productora, la Marta Sanz. Què tal, Marta?
Molt bé.
Avui ens parlaràs de...
The Last Kids on Earth. Los últimos frikis del mundo, aquí. Mm.
Molt bé.
És que l'ara m'ha mirat de... així com... Què estàs dient?
Que la tens a
què
Netflix,
és això?
La tens a Netflix ara. A mi no cal que surtis de casa si la vols veure.
Tu saps quantes coses tinc a Netflix?
Sí, però ja,
com
ja, molta morralla.
Però aquesta està bé. Aquesta sí. És una cosa que està bé. Però bé, no sé si és per un públic prejuvenil.
Ja, a mi m'ha agradat, eh?
Exacte.
Sí,
clar. Som prejuvenils.
Total, total, sí, sí. Molt bé, també tenim còmics amb l'Aram Bonmatí i avui amb el tema que tothom espera, Aram.
Quin és el tema que tothom espera?
Home, no sé, el portes preparat, no? Vull dir, perquè hi havia una certa expectativa per l'estrena. No. Estem parlant de còmic i de coses bones.
I clar, jo pensava, realment vol que parli d'Albert Serra? O sigui, jo per mi endavant, eh? No hi ha problema.
No, prefereixo que parlis d'en Jonathan Hickman.
Ah, d'acord, sí, portem aquí... De fet, serà també molt difícil no fer spoilers, perquè aquí a Espanya només s'han editat un parell de números de cada sèrie, un número de cada sèrie...
Un número de cada una de les dues sèries que han començat.
Sí, perquè s'han de llegir conjuntament, en paral·lel. Sí, primer un i després l'altre, això sí.
Sí.
L'ordre és important, em penso. I, clar, jo vaig una mica més avançat, però intentarem mantenir els spoilers al mínim.
Sí, perquè aquí només han llegit el primer, sabem per on va la història ja, però suposo que tothom parla del segon número, que és el que sortirà el mes vinent, que sortirà el segon i el tercer, per cert, que sembla ser que ha portat cua o que hi ha polèmica.
Home, ja és allò de que mundos vivirán, mundos morirán i nada volverá a ser lo mismo. Jo haig de dir, abans de començar la meva secció, que ara feia molt de temps que estava desconnectat dels mutants.
Tu i el 80% de la població. Exacte. I la pròpia Marvel, et diré.
Exacte, que és una sèrie que ja no li importava massa a ningú. Doncs bé, ara és una mica un restart. Molts dels personatges ja els coneixem, alguns d'altres jo no els coneixia.
En parlarem després a l'espai de còmics i al final ressenyarem breument el primer capítol de The Mandalorian. Això sí, nosaltres sense spoilers. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. I us recordem, abans d'anar a l'espai de crítica, els nostres canals de podcast. Ens podeu trobar tant a iVoox com a Apple Podcast. Només ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. A la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat, on podeu trobar també l'enllaç al nostre blog de crítiques. I a les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter som @ningunoes. I comencem amb les crítiques. I ho fem amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Le Mans 66, o com es diu en versió original, Ford versus Ferrari, que el títol, diguéssim, potser és més acotat el que és la idea Le Mans 66 que no pas Ford contra Ferrari, perquè no deixa de ser una mica l'anècdota, no? Aquesta lluita d'egos que veiem també a la pel·lícula entre Henry Ford II i Enzo Ferrari, sobretot a través de la forma de construir cotxes, cadascun d'ells, no? Henry Ford, doncs, en sèrie, molts cotxes, moltes fàbriques, en canvi Enzo Ferrari, els Ferrari construint-se pràcticament a mà, sense màquines, en treball manual, o sigui, artesania, molt poca producció, molt cuidada. Dues maneres diferents de fabricar cotxes i dues persones importantíssimes dintre del que és el món de l'automòbil. I en aquest cas la pel·lícula ens parla d'aquesta anècdota que va succeir a l'any 66, de la qual ens parla, en què van competir Ford per primera vegada, competir amb una carrera automobilística de cotxes, cosa que no havia passat fins aleshores, per donar més nom a la marca. I aquí veurem com Ford intenta fabricar una màquina que pugui igualar o superar fins i tot els Ferrari i guanyar-los en una carrera que va ser la de les 24 hores de Le Mans de l'any 1966. És d'aquestes pel·lícules un drama esportiu, èpic, molt de la vella escola. És a dir, a mi m'ha recordat pel·lícules relacionades amb l'esport com Hoosiers o Rudy repta la glòria, que són pel·lícules d'aquest estil, del petit contra el gran, molt rodades amb l'estil clàssic del cinema, com el petit, que en aquest cas és Ford, troba els recursos per imposar-se davant el gran i poderós Ferrari en el món de les carreres, i veiem tot aquest treball que fan els protagonistes. Sobretot la pel·lícula destaca per aquest cinema, un cinema que ja no s'acostuma a fer, com el que citava d'aquestes pel·lícules, un cinema que trobem a faltar d'una narrativa, si voleu, senzilla, però molt fluida, i és d'aquelles pel·lis de bon rotllo. És a dir, m'ha recordat molt que també és una pel·lícula d'aquestes de clàssiques de Hollywood, que es diu, no? Com per exemple Green Book, que és d'aquest pal, és a dir, una pel·li senzilla, molt ben feta, molt clàssica, aquest estil clàssic de Hollywood que mencionava abans. I crec que la pel·lícula, a mi m'ha encantat, vull dir, és una meravella, la recomano, i més enllà de l'esport, que en aquest cas tenim el tema de l'automobilisme, no deixa de ser una excusa, perquè crec jo, Marta, no sé si tu ho has interpretat de la mateixa manera, la història, per mi, primordial és la història humana dels protagonistes, que l'excusa és l'automobilisme, però tant podria ser l'automobilisme com diverses coses. I història humana em refereixo entre diverses que t'explica la pel·lícula, sobretot la història d'amistat entre el personatge Matt Damon i Christian Bale, no? El que és l'enginyer, el constructor del cotxe, i el pilot, que és Christian Bale. Una amistat perquè en cap moment ells es defineixen com amics, però es comporten com amics, encara que no ho verbalitzin, i sí que hi ha una relació professional molt estreta entre tots dos, però en realitat el que estàs veient no és una relació professional, sinó és d'amistat, i mai s'ho diuen a la cara, no? Que són amics, però es comporten tota l'estona com a tals.
És cert que és la història, a més de... Són dos pilots, de fet, perquè...
Sí.
És el respecte de, entre dos pilots, entre dos bèsties del volant, perquè tots dos aconsegueixen coses que altres són fites molt difícils d'assolir. Matt Damon fa d'un pilot retirat que es dedica a comercialitzar, que sembla com un tallaret de no res, però tu vas veient com creix i es converteix en una empresa de cotxes, de creació de peces, a més de cotxes, que treballa, o sigui, és una subsidiària, no?, que fa peces també per Ford. I aquí comences a veure com poden funcionar les, salvant distància, suposo, les carrosseries d'avui dia. També veus Ferrari, ja com despuntava, no?, a l'època.
Home, ja, no despuntava, era el líder indiscutible.
Era líder. Ara, bé, Ferrari té la seva preponderància, però n'hi ha d'altres, no?
Sí, però Ferrari continua sent Ferrari, és a dir,
sí, esclar,
no hi ha ombra.
Ves aquest glamour italià, no? Hi ha una escena molt bona, per cert, entre el capo de Ferrari, perquè a més els presenten, suposo que és la visió nord-americana, eh? Una mica mafiosos, tot plegat.
Home, és que són italians, és l'Itàlia dels 60,
és
l'època...
És una mica
el Padrino, no?
Té un punt de... Tot plegat ho vaig trobar estereotipat, no? Però he agraït que no fessin mofa de l'italià. O sigui, és una mica estereotipat, però tampoc se'n fa burla. I,
sí, perquè l'americà tampoc, o sigui, el Henry Ford II tampoc és que quedi...
Henry Ford II avui dia seria amic d'en Trump.
I tant.
Us podeu imaginar de quina mena de persona estem parlant. O sigui, tal i com el descriuen, com el dibuixen en aquesta pel·lícula, és un home que, a més, està envoltat. Tot homes, eh?
Sí,
estem parlant d'una època de tot homes.
També quins assessors que té, deixa'ls anar, eh?
Exacte, està envoltat de voltors. Bueno, seria en Trump i els seus assessors, que un a un van caient, eh? I aquí a la pel·lícula, si més no, vas veient que tenen idees bastant ambicioses personals. O sigui, no pas per l'empresa, sinó de trampolí personal, no? I te pinten a Henry Ford II com un paio intocable. Gairebé, no? Quan està a la butaca... Bé, i a Matt Damon m'encanta el paper que fa, perquè sí que és una persona que s'ha... Bueno, un pilot que s'ha hagut de, per una afecció física, s'ha hagut de reconduir la seva visió professional, però dins del motor, diguéssim, dels cotxes, i el seu objectiu és fer Le Mans, no? Fer un cotxe per Ford que pugui córrer i que no quedin en ridícul. Sí que se m'escapen coses, no? Perquè ell fa un cotxe, però Ford en té d'altres, també, i corren a la mateixa... Vull dir... I llavors és allò el sentit de 24 hores de Le Mans. Cal estar 24 hores darrere un volant, conduint...
Bueno, per no caler, no calen moltes coses, eh?
I dius, no, però això... Té molt atractiu. Hmm. I per als Estats, i també notes com per als el Ford dels Estats Units passar a Europa era un pas molt gran.
Hmm. Bé, ara parlaves abans dels
però
actors.
Has dit abans que en Christian Bale fa de pilot, però és que ell també té un talent especial i sap notar cada necessitat del cotxe quan està al volant.
Sí, té una connexió.
I això és el més bonic que m'ha semblat de la pel·lícula. De com sap notar com l'apassiona la seva feina. I bé. I la seva relació amb el fill. Bueno, tot són pinzellades, però és veritat que la relació més forta, l'argument, la trama més forta de la pel·lícula és com vas veient aquesta amistat que no es verbalitza mai, potser sí en algun punt de la pel·lícula, més avançat, però no entre ells dos.
No. De totes maneres, ara que parlaves dels actors, trobo fa molt bé, tant el Matt Damon com el Christian Bale. La veritat és que fan unes interpretacions molt bones, tenen una molt bona química.
Sí, t'anava a dir, perquè no deu ser fàcil treballar amb Christian Bale.
Home, és un actor com aquell que diu de mètode. Perquè, a veure, pensem una cosa. Christian Bale aquí està molt prim.
Sí.
Ell veia de fer El vicio del poder.
Sí.
Val. O sigui que...
Què ha passat?
Que el físic que tenia allà... O sigui, aquest home passa d'estar gras a estar prim...
Però això ja ho hem vist, eh?
Ja no, no és la primera vegada, però és dels... Jo diria que potser ara mateix de Hollywood no hi ha cap actor que tingui aquesta capacitat de moldejar el seu cos amb tanta extremitat i en tan poc temps com és el Christian Bale, no? I, a més, aquí Christian Bale no només fa una interpretació, diguéssim, per aprimar-se, sinó, a més, el llenguatge corporal. O sigui, els moviments que fa tota l'estona, és a dir, com mou el cos, les cames, els braços, és una mica especial, no? És a dir, t'està retratant exactament el tipus de personatge que...
Els seus moviments retraten una persona introvertida, molt enfocada, allò que fa, no? Molt apassionada i alhora molt determinada. I sí que és veritat que el físic... I te n'adones quan apareix la seva dona, l'actriu, que l'hem vist a Mindhunter,
sí.
No?
Sí, no, és ella. La d'Outlander, la que tria Noval.
Sí, exacte, la d'Outlander. Doncs com es relaxa, com se li relaxa el cos, és una passada.
Sí. Per cert, ella no... M'hauria agradat veure-la més, eh? Té un paper, sí, en aquest cas, una mica més secundari.
Sí, no sé si podríem ja traspassar aquests límits de... Com que estem en una època en què la dona no pintava res...
No, però fixa't que intenten donar-li. El que passa que la pel·lícula se centra sobretot en la relació entre ells dos, no? Ella és un personatge, si tu vols, més satèl·lit, però sí que té una personalitat important. I de fet...
Bueno, el que veus és que a casa no mana ni un ni l'altre. És un equilibri entre tots dos.
Bueno, i ella intenta com... Bueno, centrar-lo en ell, no? És a dir...
Home, aquella escena, no? De matrimoni, ells dos.
N'hi ha vàries. Sí. Però n'hi ha una important, una discussió forta.
Aquesta m'ha encantat, jo he pres nota de com portar al límit una discussió per treure'n una conclusió, no? o una reacció de l'altra.
I llavors tenim, per exemple, el John Bernthal, que l'hem vist fent de Punisher, que aquí fa un canvi de registre. Sí. Jo he de dir que m'ha sorprès, perquè jo aquest actor...
A mi m'ha agradat.
Sí, a mi també, però no m'esperava que fos capaç de fer el tipus de personatge que fa aquí, que és completament l'oposat que hem vist a Punisher.
Un mediador.
I ho fa bé.
Fa de mediador.
Perquè, o sigui, jo li he descobert en aquest actor uns matisos que no li coneixia fins ara, i per tant li he vist coses noves... I és una llàstima que el seu personatge té un paper important al principi de la pel·lícula, però a mesura que avança es va diluint i va cedint el protagonisme a l'altre directiu de Ford,
sí,
no? que
és
el que porta el mal
rotllo. Odiós,
sí. I veus aquí, a mi jo l'he trobat a faltar perquè dius, comença molt bé i llavors es va perdent aquest personatge, no? I és una pena.
De fet, és que la idea de competir en carreres, en curses, és seva.
Sí.
Però bé, suposo que també és lògic, perquè aquestes persones que tenen les idees que intenten mediar, doncs, són xafades per d'altres que tenen unes ambicions i una proximitat més, en aquest cas, en Henry Ford, no?
Una de les coses que també hem de parlar és de la tècnica, o sigui, com està rodada la pel·lícula, la part visual, el so, el muntatge, no? És a dir, com veus el cotxe de dins, de fora, com el muntatge, jo crec que és excel·lent, el d'aquesta pel·lícula, no? Sobretot amb el que són les mateixes carreres. M'ha recordat una mica Rush, aquella pel·lícula del Ron Howard.
Sí, però...
Amb la part de carreres, és molt diferent, però només en la part de carreres. I sobretot jo crec que hi ha un moment que no és de cap carrera en què tu com a espectador sents la velocitat, que és quan Henry Ford II puja al cotxe. I no,
perdona,
explicarem res més, però en aquell moment...
Fer cara de velocitat, tu mires a Google fer cara de velocitat i te surt l'actor dins el cotxe en el rodatge.
Perquè tu no ets conscient de la velocitat que van i el que implica.
Però surt el tràiler, Ignasi?
Ja, però potser no hauria d'haver sortit aquesta escena al tràiler.
Surt una part de l'escena.
Sí, és cert. Però és allò que tu no ets conscient, perquè els veus allà molt tranquils, que van ràpid i tal, però tu veus com una persona normal reaccionaria a la velocitat amb un cotxe d'aquests que se'n van a més de 300 km per hora, amb un circuit de dimensions reduïdes. Bé, veieu la pel·lícula.
Però no és una persona normal. Fa més gràcia perquè justament és el propietari i el cap de Ford.
L'empresari, sí.
I tu t'imagines que ell està avasat a portar cotxes. I clar, la sorpresa com a espectadora és... Aquest paio no sap què és la velocitat.
És un CEO. Talla el despatx i ja està.
Bueno, ara es diuen CEOs, però abans era el fill de l'amo.
Clar.
Que, bueno, no sé. L'hereu, diguéssim. No?
A mi són 2 hores i mitja que m'han passat volant i jo confesso que el tema de l'automobilisme, a mi l'única cursa sencera que he vist amb una pantalla és la de Cars i Cars 3. Són
sí,
les úniques curses...
Vam descobrir NASCAR per sí. Cars. Sí, sí.
Vull dir que jo no soc una persona que li agrada el món de l'automòbil, però amb la pel·lícula m'ho he passat molt bé. I la recomano moltíssim.
Bueno, però hi ha gent que és molt apassionada i del motor, del so, de l'ambient, de... No? Vull dir que... Bé, bé.
Uh-huh.
De l'olor.
Alguna cosa més que vulguis destacar de la pel·lícula?
No, que és sorprenent, que a mi tampoc m'agrada veure les curses. Alguna vegada sí que he enxampat algunes, allò, el canal d'esports, no? D'Esports 3 o aquestes coses, he enganxat alguna cursa i em sembla interessant, però ja aguantar tot... És que tampoc l'entenc com es fan les voltes i els punts i tot això, no? I, en canvi, les pel·lícules que he vist sobre velocitat, sobre motor, m'han semblat molt interessants, perquè la de Rush em va semblar molt interessant, i aquesta també és molt interessant, i suposo que és perquè a mi el que em sembla potser el més superflu queda amb una part del metratge, però l'altra és les persones i tota la feina que hi ha al darrere, no?
Perquè
l'enginyeria, la física.
Sí, però el que importa el que importa de la pel·lícula són els personatges.
Sí, però també hi ha coses anecdòtiques que penses, ostres, així és com ho miraven, no? Com impacta la pressió de l'aire en el cotxe a 250 km per hora? Com es fa això? Com ho mires?
Amb un túnel de vent.
Sí, però en aquests anys 70?
60, amb,
O 60? És que hi ha una escena que és molt curiosa, a mi me va agradar molt, no? Que pengen cosetes en el cotxe per saber cap a on es mou el vent.
Sí, sí, clar, el cinema també es feia una mica d'aquesta manera abans.
Sí,
vull dir que...
bueno, suposo que també m'agrada veure això, aquesta cosa artesanal de que bueno, la física també es pot veure, es pot tocar.
Per cert, un tema important que crec que la pel·lícula no toca en va, que és quan els directius que no hi entenen toquen les coses, les acaben espatllant. Jo no sé si aquí el James Mangold es refereix una mica també als directius de Hollywood, però...
Carai, quina reflexió, Ignasi.
Bueno,
no
clar, jo busco el metallenguatge que hagi pogut fer servir el director, però sí que queda aquest missatge i és també a la pel·lícula.
Per cert, em vaig estar mirant la filmografia de James Mangold i aquest tio dona una de cal i otra de arena. O sigui, en té que estar molt bé i té autèntiques cutrades difícils de veure.
Sí, però en general a mi és un director que el trobo interessant. O sigui, jo què sé, jo recordo El tren de les 3:10, el remake,
aquestes de les bones.
Logan també, vull dir... Bueno, sí que té algunes coses que... I comentem The King, si voleu. Vinga, anem per The King.
Només per acabar, és el director de Copland.
Bona.
Home, en sèrio?
Bona.
Ostres. Kate and Leopold, un petardasso.
Però és una comèdia romàntica bona en el seu gènere.
I Night and Day, també la sobres?
No, aquesta
de Tom
no.
Cruise. Ah, val, aquesta ja no. Pensava, home...
Bé, va, anem per The King, que és aquesta pel·lícula protagonitzada pel Timothée Chalamet, amb una història que ja ens havia explicat Kenneth Branagh l'any 1989, que adaptava l'obra de Shakespeare amb els diàlegs de Shakespeare. En aquest cas, agafes l'obra de Shakespeare, però els diàlegs, diguéssim, no són els de Shakespeare, sinó li poses diàlegs, no diré contemporanis, però no teatrals, no? Perquè, de fet, pràcticament és la mateixa història, l'ascens al poder d'Enric V fins a la batalla d'Agincourt, que és una mica el que ens explica aquesta pel·lícula. Què t'ha semblat, Aram?
A mi m'ha agradat. El que ha fet amb els diàlegs és interessant. Realment ha oblidat Shakespeare, però li ha donat així i tot un to tràgic o un to dramàtic. Parlen d'una manera com tu t'imaginaries que es parlava a l'edat mitjana, però en realitat no parlaven així, saps? Però si ho has de fer així tot recargolat, amb discursos molt ampulosos i tot molt amb molta metàfora i molt... O sigui, té un toc de teatral, però oblidant, sí, els diàlegs de Shakespeare. A mi m'ha agradat i també m'ha semblat molt curiós el que han fet amb un personatge concret, que és el de Falstaff, perquè Shakespeare el convertia en un bufó, en un personatge, una caricatura, algú de qui no et podies refiar, un aprofitat, i aquí es transforma just en el contrari, en una mica la brújula moral del personatge, la figura del guia, la figura del sensei, si vols.
I a mi jo et diré que és el personatge que més m'ha agradat de la pel·lícula.
El tio fot de conya.
I la interpretació seva és la que més m'ha agradat, el Joel Egerton.
Sí, sí, està molt bé. Gran personatge.
Sí, però és un grandiós actor, eh? I fins i tot director, algunes pel·lícules que ha fet, està molt bé. Però a més, aquí jo crec que com a actor brilla.
Mm-hmm, completament d'acord, i a més aplaudeixo l'ambientació de la pel·lícula, aquest tot, que tot és fosc, tot bruteja, tot és així una mica...
La batalla d'Agincourt, per cert, és bastant èpica. No t'has recordat a la batalla dels bastards de Joc de Trons?
Però amb lògica, perquè la batalla dels bastards és ridícula. O sigui, estratègicament no té cap mena de sentit.
Però no estem parlant de l'estratègia, estem parlant de com està rodada, com està aquesta brutícia, aquesta cosa. Deixa estar de les estratègies. Quines coses mireu vosaltres? Disfruteu de les sèries, coi, home, ja...
A veure, la batalla d'Agincourt és una de les mitges dotzenes de batalles més famoses de la història per la manera en com es van fer servir les tropes, per tot el que va suposar el nivell de tecnologia militar, etc, etc, com es va imposar l'arc britànic a les ballestes i totes aquestes coses, com va suposar la desaparició pràcticament total de la cavalleria. Clar, va suposar moltes coses, no pots ignorar tota la part d'estratègia. De fet, el moment en què es diu que ens trobem a Agincourt és un mega spoiler del que passarà. Saps? O sigui, el moment que diuen, és com si en una pel·lícula de bona part diu, i aquí ja hem arribat a Waterloo. Bueno, me cago en la mar.
Si hem de parlar d'espòilers de pel·lícules històriques, ja pleguem. O sigui,
això també és veritat.
Arribar a un punt ja que dius...
Ah, per cert, un personatge polèmic per mi, el Delfí de França.
Home, això ho deixava per la Marta. Jo volia que la Marta em comenti el Robert Pattinson, que fa del Delfí francès, és un catxondo total, el Pattinson, no el personatge. Jo ho dic perquè hi ha gent que li ha agradat i hi ha gent que li ha desagradat. Jo estaria a favor de Robert Pattinson i de com fa i treballa de manera ridícula aquest personatge en aquesta pel·lícula. A mi m'ha agradat.
A favor de qualsevol cosa que ridiculitzi els francesos.
Jo no ho deia per això, Que ets dolent,
no?
Escolta, això ho ha dit l'Aram, Que consti que aquí no estem d'acord amb aquestes coses,
Sobretot per la nostra audiència massiva francesa.
Exacte, sí.
Francòfons a patades.
Sí, primera, que segurament, com has pronunciat aquesta batalla, no l'ha entès cap francòfon ni cap francès.
Com es deu dir? Agincourt?
Agincourt.
Agincourt?
No suposo, va. No ho sé.
Ah, però tu t'inventes, ara m'estàs...
Jo m'invento el francès, si vols, sí.
Vale.
Digues.
Que t'he fet una pregunta.
Quina?
Què t'ha semblat el Robert Pattinson?
És que m'he quedat una mica...
A favor o en contra?
M'he quedat trasbalsada amb la...
Sí, no m'estranya.
Amb el zasca. què m'assembla? Home, clar, doncs és odiós, però ja és això, no?
Però és odiós i ridícul.
Sí, té aquest punt de bufó.
No?
I el seu pare està tarat. Però és que la monarquia, diguéssim, no es tria. Neixes així i, a més... amb tots els teus possibles, pots acabar pitjor.
Clar,
pots anar pitjor.
Quan ets fill de cosins, és el que passa.
És el que passa. Llavors, com era el personatge històric en realitat? No ho sé. Era així ridícul? Podria ser, no ho sé. Es comportava... Realment es comporta com un... va sobrat, no? Ara diríem que va sobrat, no?
Uh-huh.
I es pensa que té... Bueno, és que sí, és que tenia superioritat numèrica. I estava en el seu territori. És que, clar, poseu-vos en la seva pell. Venen els britànics. Sabeu que els britànics i els francesos s'estimen molt.
Igual que l'Aram els francesos, per lo que hem vist.
S'estimen molt, però mira, l'Aram té un pas, sí, perquè és un, però és que els britànics i els francesos són molts i molts. I clar, i fa aquesta ofensiva que ve d'una manera... totalment manipulada, no? Que m'ha agradat molt, per cert, com s'ha portat, com es porta el ritme de la pel·lícula i com va desvetllant, com s'arriba a una batalla inútil. I així és com el Delfí de França ho veu, que és inútil. No sé.
Home, i que això es desencadena en els 20 minuts finals, no, Marta?
A mi em va sorprendre que parlava anglès. I aquest afrancesat, jo crec que en Robert Pattinson ha fet un esforç aquí lingüístic i, i logopèdic important.
Sí. Jo crec que li encanta fotre el burro en aquest aspecte,
tant,
aquest tio.
I tant, que li agrada. O sigui, disfruta.
Veieu Faro, ja veureu com fa el burro.
I jo crec que ha disfrutat més fent l'escena cara a cara amb en Timothée Chalamet. Són dos joves, dos nanos que han tingut les seves carreres també d'una manera molt... Home, en Robert Pattinson va ser meteòric. No?
Sí, sí, sí.
Vull dir que... I després ha tingut molta sort perquè li han... ha tingut uns papers que han anat fora d'allò que el va fer famós.
Sí, sí, sí. Jo volia destacar també al final, els 20 últims minuts, diguéssim, quan s'acaba la batalla.
Quina
és d'una delicadesa, no? El guió, com va treballat, els diàlegs, les mirades, tota aquella part està molt bé.
És tota l'oratòria, tota aquella estratègia política d'acord interna, de... amistats perilloses, com la pel·lícula, de... Tot això traduït en 20 minuts contundents que van increixendo al ritme i que tu vas veient i vas pensant no, no, si és que no hem canviat gaire res. O sigui, això ha passat amb un acord, però és que li ha muntat... Ai, ara no sé si puc parlar. Es poden fer spoilers? Bueno, ja ha passat, no? Sembla que,
si està a Netflix,
no?
És...
No, 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 no fem spoilers. Fem ressenya. No.
Fem ressenya.
A veure, un moment, que Shakespeare va escriure aquesta obra fa uns 4 segles.
Sí.
Vull dir...
No l'heu llegida, doncs llegiu-la. Sí. Home, ja. I me la vaig llegir fa temps, però... llavors, que t'amuntin una guerra per sortir legitimat perquè acabes de ser el successor del tron, això continua passant, però amb eleccions.
Sí.
Vale? Que la gent del carrer, el poble, que està d'alguna manera enfadat, enrabiat, perquè, esclar, estan en un moment molt delicat en què han de pagar uns impostos molt alts, ja sigui en menjar, ja sigui el seu senyor feudal, en què no paren d'haver-hi conteses bèl·liques. I tot això ho va pagant el poble... Com es calma el poble amb una victòria? I penses, ostres, i aquí hi ha hagut un Spin Doctor, no? que era la seva mà dreta, que li ha muntat tot això.
The King, la teniu a Netflix.
Meravellós, els colors també, estic d'acord.
Sí, sí,
la
a nivell
fotografia
i vestuari decorats... Trobo que està a la mar de bé. A mi m'agrada veure aquestes...
M'encanta aquesta fredor, aquesta humitat que desprèn tota la pel·lícula.
Exacte.
Sembla que estiguis allà palpant aquella fredor d'un, no? D'un palau, d'una pedra.
Té certa ironia que aquest rei, que al final acaba sent un bon rei, ell no hagi volgut ni pretès ser rei i s'hi hagi vist doncs, endut per les circumstàncies.
També,
no?
era un rei una mica bufó. Era un rei que anava de putes i era un rei que no dormia a palau.
O sigui, anava a fer una comparació...
Ai, a veure,
completament...
Avui ja l'has cagada prou. Ja està. Anem per la següent que volia comentar, que és La Casa del Terror. Aquesta és la pel·lícula de terror que han dirigit els dos guionistes d'Un lugar tranquil, l'Scott Beck i el Brian Woods, i bé, jo crec que és una pel·lícula d'aquestes que reivindiquen les essències de la sèrie B, concretament les essències del cinema slasher. Ens trobem aquí un grup d'adolescents poc complexos que són perseguits i assassinats per uns emmascarats que són dolents, i ja està, o sigui, són assassins, no entra a justificar-nos ni a explicar-nos el passat, etc. És a dir, el més pur estil slasher dels anys 80. Sí que hi ha una qüestió que la pel·lícula toca així una mica de refiló, una qüestió social, parla ja un personatge, la protagonista femenina, pateix un problema de violència masclista, però acaba sent només un rerefons del personatge que en cap moment aporta res més enllà de l'anècdota ni fa créixer aquest personatge per la seva complexitat. Potser és aquest retret que li faig a la pel·lícula i dius, home, ja que has tret això, podies haver desenvolupat el personatge i no fer-ho com una simple anècdota de la noia que pateix violència masclista és la que llavors ha de prendre la iniciativa per carregar-se els dolents, no? Ja està, vull dir, aquesta és la màxima paral·lelisme que ens porta tot això, no va fer res més. De fet, la pel·lícula La Casa del Terror no aporta res de nou, no inventa res, però tot el que fa està ben fet, és efectiu, i si us agrada l'slasher, sou fans d'aquest gènere, la pel·lícula us agradarà. De fet, tota aquesta ambientació de parc temàtic de terror és molt atractiva i tu li pots treure bastant de suc, no? Hem vist pel·lícules com, per exemple, Hellfest, que anava una mica bastant per l'estil, i crec que La Casa del Terror, doncs, si us agrada l'slasher, no us decebrà i us agradarà la pel·lícula. I vinga, fet aquestes ressenyes crítiques d'aquesta setmana, anem ja amb en Jacint Casademont, que ens està esperant. I tornem aquesta setmana amb les notícies calentes i la crítica del tràiler amb en Jacint Casademont. Què tal, Jacint? Com anem?
Doncs molt bé, amb dues notícies força curioses.
Doncs va, comencem amb les notícies primer.
Doncs mira, aporto una notícia que suposo que te l'agradarà bastant al dia, perquè és una notícia que fins i tot a mi m'ha sorprès. Es tracta d'un projecte que es diu El insoportable peso de un gran talento. I això és una notícia que ha desvetllat THR, on es comenta que seria el nou i grandíssim projecte de Nicolas Cage, on adivina quin paper farà.
Mira, perquè ho he llegit avui, perquè si no, te diria notícia falsa. explica-ho.
Doncs sí, amics, farà de Nicolas Cage. Pues que no només farà Nicolas Cage, sinó que farà dos papers de Nicolas Cage. Us explico. Pel que sembla, en aquesta pel·lícula, l'actor s'interpreta a ell mateix i està desesperat per aconseguir un paper a la pròxima pel·lícula de Quentin Tarantino. Val? Mentre s'intenta aconseguir aquest paper, desesperadament té una relació una mica tensa amb la seva filla adolescent, però també té un amic imaginari, que és ell mateix dels 90, culpant-lo de que la seva carrera se n'hagi anat a l'aigua. I mentre s'està preparant un paper, resulta que contacta amb la CIA i el contracten. Tot això, com veieu, és molt, 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 molt boig. Això, en realitat, no tenia que ser una pel·lícula. Es veu que era el primer guió que escrivien un tal Tom Gormican i Kevin Etten, que ho van presentar a diferents productores a tot Hollywood perquè donar-se una mica a conèixer, no? Perquè creien que el paper... Bueno, la història era molt boja i ningú la voldria comprar, però que podria criar l'atenció de les majors. Doncs bé, va criar tant l'atenció que al final hi ha hagut disputa i un d'ells s'ha quedat per fer la pel·lícula. Es veu que creuen tant en la pel·lícula més que fins i tot diuen que tornarà a cobrar el caché dels seus bons temps, Nicolas Cage. O sigui que seria un retorn per tot lo alto, un blockbuster, i que no sé, em té molt boig tot el projecte en si. No sé tu com t'has quedat.
Jo m'he quedat... Ja m'agradarà veure-ho, no? És una versió de Geminis, no? Amb el Will Smith, però amb Nicolas Cage, sí. Fent de si mateix, no? Bé... No. A veure, Nicolas Cage porta interpretant-se a si mateix una pila d'anys. Vull dir que suposo que tampoc li vindrà de nou.
Sí. Bueno, i un cara que Nicolas Cage ja havíem vist que era Adaptation, era la pel·lícula? Però bueno, aquest de que s'interpreti exactament a si mateix com a actor, no sé, li tinc moltes ganes. I després, l'altre projecte que us porto és... Bueno, em sembla que estava bastant cantant que tard o aviat passaria. No sé si ho sabeu, però Netflix últimament té molt bon rotllo amb Eddie Murphy. Li ha preparat la seva última pel·lícula, Dolemite, que està funcionant bastant bé, ha rebut molt bones crítiques. A més, Netflix va ficar un xec en blanc damunt la taula d'Eddie Murphy perquè tornés als escenaris i fes monòlegs, un stand-up de tota la vida, que ja porta anys i anys que no ho feia. I ara, per fi, sembla que Netflix ha arribat a un acord amb Paramount i amb Eddie Murphy per produir la quarta entrega de Super Detective in Hollywood, que això s'estrenarà a Netflix. No només tornarà Eddie Murphy, sinó que Jerry Bruckheimer també estarà implicat amb la producció. A més, Netflix el que ha ofert és quedar-se amb les tres pel·lícules originals a Paramount, o sigui que les tindrà amb exclusiva. O sigui que no sabem quan ha pagat, però deu haver pagat una santíssima pasta per tirar endavant aquest projecte.
Déu-n'hi-do. Sí, perquè han hagut de lligar moltes parts. Vinga, doncs, amb ganes de veure aquesta seqüela que arriba tard, no? Com moltes de les que es fan sí, avui en dia. Anem a escoltar, anem a fer la crítica del tràiler i, si et sembla bé, comencem amb Sonic, que en realitat no és el primer tràiler, sinó és el segon, i ara en parlarem.
Soy Sonic, una bola azul d'energia supersònica i más guapo que pa' qué.
Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente?
Què t'ha semblat? Hem vist per fi el canvi de disseny de Sonic, perquè el primer tràiler va haver-hi doncs, crítiques, jo crec que bastant justificades, el disseny que era terrible, i aquest segon tràiler hem vist ja el disseny molt, molt, molt fidel a l'original del personatge de Sega, no?
Sí, primer de tot, sempre que ara es parla d'aquest projecte, a mi em ve al cap a l'empresa que deu tenir la franquícia amb joguets, que li devien dir, mira, tenim el disseny del personatge, comenceu a fer les joguines ja, perquè així ja ho tindreu preparat per Nadal i tal, ja que s'estrenarà la pel·lícula i tal. I de cop i volta dir-los, mira, que tot el que heu fet ho podeu tirar a la foguera perquè ja no serveix el disseny. I bé, aquí arriba el segon tràiler, amb aquest nou disseny que realment s'assembla més a Sonic, ja no és una persona disfressada a Sonic, però he de dir una cosa, que al cap i a la fi la pel·lícula no canvia tant pel disseny del personatge, sinó que veiem que torna a ser exactament el mateix. A mi, què vols que et digui? Aquest projecte no em produeix gaire confiança, m'agrada molt com està desenvolupat o dissenyat l'escenari on viu en Sonic, però tot el que passa a la Terra em sembla que serà bastant conyazo, començant per aquest robòtnic de Jim Carrey, que no m'ho crec, com a Marsan de protagonista, que quantes pel·lícules ha fet d'aquest tipus, aquest senyor?
Sí, va fer aquella de Hop, no? Perquè
ja havia fet Hop,
sí.
I n'ha fet alguna altra, que no recordo quina era, que també era amb un personatge digital. Sempre que totes les pel·lícules amb personatges digitals ho té que fer ell. L'humor veig que és molt infantil, que tots els 30 anyeros que jugàvem a Mega Drive i Master System segurament no hi acabarem de connectar. No ho sé, em sembla que han fet una pel·lícula perquè existeix la de Pokémon, però que tampoc s'hi han matat gaire. No sé tu quina impressió t'has emportat.
Jo te la resumiré amb gairebé un parell de frases. Tu recordes les pel·lícules dels barrufets, que els barrufets sortien del món dels barrufets per anar a Nova York i es trobaven el Neil Patrick Harris durant dues pel·lícules?
Exacte.
Doncs és sí. Això, és exactament això, un producte molt infantil per la mainada que poc té a veure amb el personatge, quan l'interessant hagués estat fer una pel·lícula d'animació plenament digital amb el personatge de Sonic en el seu món, no anant a visitar la Terra, perquè és que això ja ho hem vist mil vegades. Ara t'he de dir una cosa, que aquesta és una pel·lícula que te l'arregla el disseny del personatge. És a dir, ja amb el disseny anterior ja és que no havia res que et motivés. Ara, amb aquest disseny, doncs, home, li tens una simpatia que ja abans no li tenies. Per tant, alguna cosa m'ha arreglat. Però la veritat és que això serà, bé, aquests barrufets que anaven a Nova York, doncs el mateix amb el personatge de Sonic.
Que, per cert, no sé quan deu haver cobrat Jim Carrey per fer aquest paper, que val els seus calés, no és un actor de segona. Cert que no fa molt de cinema actualment, però, bueno, que deu haver demanat el seu per tornar a fer una pel·lícula blockbuster. I tot el redisseny del personatge és que perquè et doni calés aquesta pel·lícula crec que ha de ser un taquillazo que no serà.
No, jo no ho crec, però de totes maneres és Jim Carrey fent el que coneixem icònicament que fa Jim Carrey, no? Vull dir que és el mateix de sempre. I va, canviem de pel·lícula, sí, que sí, aquesta sí. Potser ens ha sorprès una mica més, que és Scooby.
¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo?
¡Listo!
¿Palomitas?
¿Con mantequilla?
¿Nachos?
¿Con queso?
¿Zarzaparrilla con pajita de regaliz rojo?
¡Aquí! Es hora de que hagamos una nueva película.
¡Buena idea, Scoob! Pero primero necesitamos un tráiler. Oh, oh, ¿puedes poner la voz de los tráileres?
Bueno, voy a intentarlo. En un mundo asolado por el mal, descubre la épica historia del origen del mayor equipo de héroes de la historia.
Doncs el tràiler, ja ho heu escoltat, és una mica una pel·lícula d'origen de Scooby-Doo, que jo crec que encara no s'havia fet res semblant. El que m'ha deixat una mica més tranquil, perquè jo no sé si cal una pel·lícula d'origen de Scooby-Doo, ja ho dic ara, el que m'ha deixat més tranquil és que barrejarà, sembla ser, dos línies temporals, és a dir, tant la línia de com es van conèixer el grup fins una aventura al present.
Sí, el disseny és molt xulo, respecta molt l'original, veiem això com es coneixen per primera vegada, en Shaggy i l'Scooby, també com es troba amb la resta de l'equip. Em sembla tot perfecte, però hi ha hagut una cosa que m'ha intranquilitzat molt, Ignasi, que no sé si tu em pots ajudar a superar aquest trauma. A mi el que m'agrada Scooby-Doo és el concepte tan bàsic de ens trobem monstres de tot tipus i descobrem que en realitat hi ha una persona oculta darrere un tratjo o que mou els fils, en realitat. I aquí tot apunta que es passa pel forruixó i és una invasió alienígena, ho entes bé?
Sí, no, no, el gag m'agrada, que Scooby creu que està a Ikea, però... Bé, a veure, és un tràiler, vull dir que els tràilers s'enganyen, per tant, jo no li aniria a buscar tres peus al gat i m'esperaria veure la pel·li que, en quant a animació i tal, fa molt bona pinta. I a diferència de Sonic, Scooby ja ha passat per la mala experiència de ser barrejat amb personatges humans. Aleshores...
Ai, a mi m'agrada molt!
Bé, cadascú té les seves coses, Jacint, però a mi em tranquil·litza que la pel·lícula sigui 100% digital en animació 3D. Jo crec que bé, pot fer gràcia potser per un moment, una època o una edat que la vas veure, però, escolta, Scooby-Doo, no hi ha res millor que les sèries de dibuixos animats en animació, a més,
això sí.
Tradicional, sí, 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 que qualsevol altra adaptació que s'hagi pogut fer en cinema, no?
Això no hi ha cap tipus de discussió, sens dubte. I no, la veritat és que aquesta pel·lícula pinta molt bé per tota la família, tindrà aquests tocs una mica macabres de terror i tal, que sempre ens acaben agradant, i això esperem que funcioni. A més, descobrim ja en el tràiler d'on li ve el nom Scooby-Doo,
sí,
que és una cosa que sempre m'havia preguntat.
Ai, spoiler. Bé, per tant, les Scooby-galetes, sí, sí, sí. Les Scooby-galetes, què van ser primer? Scooby-Doo o les Scooby-galetes? Aquí tindreu la resposta.
Ah, exacte, aquí es descobreix el perquè de tot plegat.
Molt bé, Jacint, doncs la setmana que ve, més.
I tant, fins la setmana que ve.
Adéu.
Jack Sullivan here. Zombies and gigantomonsters have taken over my town. Now my life is basically the plot of a video game.
How are you even alive?
My best friends. Quint, move quickly!
Doncs més Netflix. Anem a parlar de Los Últimos Frikis del Mundo, The Last Kids on the Earth. Hi ha hagut una mica de traducció lliure aquí,
Sí. Ai, perdona, Adam.
Ara, home, és que la primera vegada que ho has dit he pensat, no em sona, i ara els Frikis Kids?
De fet, és més... Jo crec que anima més a llegir The Last Kids on Earth, perquè Los Últimos Frikis del Mundo va ser un públic ja que s'ha de considerar friki. Perquè, però bé, salvant això, que Penguin Random House, qui publica aquest boom, que ha estat un esclat editorial per a nois i noies de prejuvenils, és a dir, 10, 11, 12 anys, 13 potser estirant, 9, si baixem una mica més avall, es publica en anglès del seu autor, en Max Brallier, i aquí, bé, a l'estat espanyol és l'editorial Hydra, que s'ha llançat amb una línia infantil i juvenil de llibres de ciència-ficció que els està funcionant la mar de bé. I tu diràs, perquè del primer 2 milions d'exemplars ha venut Max Brallier ja, En porta 5 publicats en anglès. Ell és canadenc. Però 4 publicats aquí, més la guia aquesta dels zombis.
La
no?
guia de supervivència.
Supervivència zombi. I que és interactiva, vull dir que la mainada que se la compra fa dibuixos, fa experiments i ha d'anar acompanyant en Jack Sullivan, que és el protagonista d'aquestes històries, que ara entraré una mica en l'argument, us faré 5 cèntims, i el cinquè llibre fa res, poquíssimes setmanes que ja s'ha publicat en anglès, que l'ha publicat a Penguin Random House, i Editorial Hydra m'he posat en contacte, m'han dit que l'any que ve sortirà aquí. Però és que tot això tindrà un abast impressionant. Hi ha algú que m'ha agradat molt que l'ha comparat amb els Goonies.
Té un punt, sí.
I té un punt. Si traslladéssim els Goonies ara, no? Què passa amb les Kids on Earth, Los Últimos Frikis del Mundo? Doncs tenim un personatge principal que té 13 anys, que és en Jack Sullivan, que de cop i volta s'aixeca el món. Ells viuen en una ciutat que es diu Wakefield i que hi ha hagut un apocalipsi, una catàstrofe, i està tot ple de zombis. Ell està a l'institut i la seva missió és...
zombis i monstres, eh?
Zombis perquè... i monstres de tamanys diferents i sí, de categories diferents, que això és molt divertit.
A més, ell té la peculiaritat que és un nen d'acollida, que ha estat en diferents llars i, de fet, que hagin marxat els seus pares tampoc li suposa cap trauma.
Exacte. De fet, tenia problemes amb els altres companys, bueno, amb els altres nens de la casa d'acollida, no? Li feien bullying. Amb això, molts de nanos es poden veure reflectits, que ja és un punt. Està molt bé. Però no és victimista, eh?
No,
és
contrari.
Molt alegre, en Jack Sullivan, bé, doncs veu aquest món i es reformula, no? Diu, doncs ara me faré es fa les seves armes i és un geni de la supervivència. I es fa... Té els seus defectes.
A veure, és un heroi, però és poca traça, també, eh? És a dir...
Sí, però sabeu quin és el seu gran punt fort? Són els seus amics. Per això és Goonie. És que són un grup de quatre que cadascú amb les seves peculiaritats i diferències, però que alhora se saben congeniar. Qui hi ha en aquest grup de quatre amics? Hi ha en Jack Sullivan, en Quint Baker, que és amic d'en Jack, que és el nerdy, no? Que és el gamer, el que li agraden els videojocs. I...
Bueno, tots dos els agraden els videojocs,
sí.
Eh?
Sí, però en Quint és el que
científic,
crea...
No?
Sí, és el científic que té la mentalitat més científica, el que pot crear enginys, no? En Jack no crea enginys, en tot cas es fa la seva superarma per combatre els monstres babosos o els més dentegats, no? Llavors hi ha la June del Toro, que és una atleta, és una noia atleta de l'institut, i que és un personatge femení amb molta força, amb molta autonomia i que no necessita ningú per sobreviure. Perquè ella amb si mateixa se sobra, eh? És suficient i en fa prou.
Home, aquí està la gràcia també, no? Que es veu la primera pel·lícula que s'ha estrenat a Netflix, que adapta el primer llibre, com ell somia rescatar-la, somia en ser l'heroi, somia ser el príncep, i llavors ell no deixa de ser un poc a traça i al final ella el supera amb tot i ella és autosuficient i no necessita que ningú la vingui
a
ajudar.
No ha de ser rescatada per res. Les noies no hem de ser rescatades.
Tot i que sí que s'adona que anant junts són més forts.
Bé, però això és diferent.
Sí, sí, sí.
Llavors en Jack Sullivan està enamorat de la June del Toro, s'ha de dir, tot i que no és una cosa llefiscosa ni dolça, perquè us podeu imaginar, la June pues, té el seu caràcter i jo
no,
que
dolça
vegades,
no és.
Jo, no és una... Vull dir-vos que no us espereu que aquest enamorament que té en Jack Sullivan sigui dolç, perquè no ho és.
Home, hi ha monstres i zombis, o sigui...
No hi ha temps per la dolçor de l'amor. I llavors hi ha el buller, no? Hi ha el típic nano de barri que fa bullying, que és en Dirk Savage, i que aquest el veiem en el llibre. Me l'he llegit a trossos, eh? I a la pel·lícula, doncs, que li fa la vida impossible a en Jack i a en Quint, perquè, clar, són els científics, els, no?, les ciències de la classe, els que saben mates, els que se'ls donen bé els experiments...
Ell vindria a ser el fort i poc intel·ligent, no?, en aquest aspecte, però té un altre tipus d'intel·ligència el personatge. Eh?
Tampoc anem a estereotipar aquest tipus de nanos, perquè també té altres habilitats que es veuran al llarg de la pel·lícula i al llarg dels volums dels llibres, que són molt divertits, i per cert, que estan ben escrits, que no són, que el llenguatge també està cuidat, que no perquè sigui de ciència-ficció apocalíptic i de zombis ens oblidem de les estructures del lèxic i no donar riquesa en el text, eh? Que està prou bé. No sé si seria comparable, ni si es podrà comparar mai, a l'èxit de Harry Potter.
No, jo és que és molt diferent, eh?
És diferent. El llenguatge també és diferent, eh? Però agrada moltíssim. i molts de nois i noies estan encantats, i veure'ls en animació, jo crec que és un somni, i és un somni per a Max Brallier, perquè ho ha dit, que de petit somiava en fer pel·lícules. Així que quan va rebre aquest tipus de correus, sabeu, aquests, els que diuen les trucades fredes, ara es diuen correus freds, no? Són aquestes trucades seques o trucades que de bones a primeres te diuen m'agrada el que fas, vull comprar-t'ho, no? En aquest també s'aplica aquí, però les trucades fredes són aquelles que te truquen per vendre-te no sé què sense...
Quan te truca el senyor Netflix i et diu hola, sóc el senyor Netflix i...
No va ser així.
No?
No.
Val.
No va ser el senyor Netflix, que no sé si és un senyor o una senyora.
Joe Netflix, no? No, no és... No.
És un Joe Netflix
no,
Smith.
Que ho vull inventar. Val, sí.
No. No, no, no. Com es va passar del llibre? I tu abans has dit una cosa que és així, que cada... La pel·lícula adapta el primer llibre. Netflix ja ha avisat que hi haurà una segona adaptació a l'any vinent, però no serà una pel·lícula d'una hora. Seran capítols de 22 minuts. 10 capítols de 22 minuts. Mm. El que han volgut fer amb molt de bona intenció el creador del llibre, que ha estat en tot moment lligat al projecte d'adaptació en pel·lícula, en animació, juntament amb... Tot això és Atomic Cartoons qui l'ha comprat. Sí? Que és la divisió familiar de Thunderbird Entertainment Group Incorporation, que és una empresa que el CCO, que és el creatiu, bueno, el cap de creatius, que és en Matthew Berkowitz, doncs, que l'han ascendit ara, al març d'aquest any, diguéssim, i el primer que suposo que l'èxit ja ha vingut rodat, doncs... Ell s'encarrega de la part d'executiu, de producció executiva, i llavors tenim... espera, que ho tinc aquí. Te volia dir abans... Val. En Matthew Berkowitz i la Jennifer Twiner McCarron són els productors executius. Un és el cap creatiu i l'altre és executora, és productora, no? Però són en el nom d'aquesta empresa que és Atomic, que és una divisió alhora de l'altra cosa, que fa més coses. Que, per cert, Atomic ja li vol portar també, adaptada a la televisió, un altre dels llibres, que és una altra saga dels llibres de Max Brallier, que es diu Eri, que són històries també de nanos i nanes d'institut, que signa amb un altre...
Nom. Ah, vaja.
Això es fa molt, perquè sí. A vegades la mateixa editorial... o un mateix t'ho diu. Si a tu t'associen amb aquestes històries que més passaran, Ignasi i Aram, passaran, a més de Netflix, o sigui, televisió, en què Atomic s'ha quedat tots els drets, primaris i secundaris, i que s'ha associat amb una empresa que és Cybergroup, que té la seu a París, que és qui farà el merchandising. O sigui, l'any que ve hi haurà joguines. Que a més hi haurà un videojoc. Tot això és un món
però
expansiu.
El Max Brallier, que no es preocupi per ser etiquetat
no
per
està, productes... No està preocupat.
No, perquè...
No gens, t'asseguro. Està molt content.
O sigui, tu vas dir
home.
Que aquest senyor vol que el fitxin per una pel·lícula i ja el van fitxar. És el guionista de la pel·lícula BFW, que vaig poder veure a Sitges, del Joe Begos. Jo cada dia som més fan d'aquest del Joe Begos.
Sí, és que no ho he dit, però Max Brallier fa moltes coses diferents.
Sí, sí. Bé,
fa també productes adults.
Que és un pur Carpenter dels 70-80, és una pel·li collonosa, nuda, amb actors d'aquella època, amb sang... Bé, uau, és brutal aquesta pel·lícula. Espero que s'arribi a estrenar, però realment serà molt complicat, eh? I és com una versió potser adulta de tota aquesta història sense monstres, perquè de fet aquí els dolents doncs, són humans, no? Que prenen drogues i sí que els milloren una mica el fet de vendre aquestes drogues, però ja he fet una pel·lícula d'aquest estil que recorda una mica també un món post-apocalíptic, no? Però en aquest cas una història completament adulta.
Doncs abans no us he dit, però Max Brallier viu a Nova York. Que passa que l'empresa que li ha comprat els drets és de Vancouver. Bueno, té diferents oficines al món, eh? És un monstre d'empresa, vull dir, i qui ha signat els drets, Atomic Cartoons, Cybergroup Studios i Outright Games s'han partneriat, no? S'han ajuntat per fer doncs, les joguines, per fer els videojocs, que per cert, en Max Brallier també havia fet disseny de videojocs.
Ara, algun que,
alguna
algun
cosa
nom?
Que no...
No, no, tens algun nom d'aquests videojocs? Perquè
havia fet videojocs per Pop Tropica. Que, així que si busques Pop Tropica no hi ha cap nom exacte.
Has vist els dobladors que hi haurà?
Sí, he vist el càsting.
Sí.
Bueno, que jo, sí, si vols el comentem,
home,
no?
És que és,
home, és brutal, com és això?
És el Hall of Fame, eh?
Això, aquí hi ha molta pasta pel mig, eh? Doncs hi ha, per exemple, en Bruce Campbell.
Bruce Campbell. Ash versus Evil Dead, Evil Dead, val?
En Keith David.
Sí. Keith David havia fet, per exemple, La Cosa, de John Carpenter. Val? O sigui, anem...
Més coses, ha posat veus sí. també a altres pel·lícules d'animació. Rosario Dawson.
Sí, senyor.
Ens encanta.
Ens encanta. Mark Hamill.
Home, què podem dir de Mark Hamill?
Ens encanta molt.
Catherine O'Hara, una llegenda de la comèdia. Havia sortit a Beetlejuice Solo en casa. Garland Witt, que ja són noms que...
Sí, no, aquests ja són els, els dels nens, no? Diguéssim.
Charles Demers?
No sé qui és.
Doncs bé, Jack Sullivan està interpretat per Nick Wolfhard, que tu potser no el coneixes, però segurament que hi ha mainada que sí que el coneix. Perquè és un d'aquests nanos que està posant veus a moltes coses familiars, no?
Ben 10, no? Potser havia llegit que havia...
Sí, Ben 10, i la Montse Hernández també havia sortit a Ben 10, que deu ser la Júlia del Toro.
Sí, perquè és una actriu mexicana, sí, actriu de doblatge mexicana.
Sí, sí, no sé què dir, això pinta molt bé, pinta que està tot molt lligat, ja us he dit, els drets ja estan adquirits... I no crec que Netflix ho deixi anar, perquè a més la seva previsió ja té prevista la segona i la tercera temporada. Ja està pactat.
Sabem què adaptaran, si és la segona temporada adaptarà el segon llibre? I
sí.
Sí,
anirà
així?
Cada temporada un llibre, home, t'ho diràs.
No, perquè
la gallina dels ous.
El Book One, que de fet és una pel·lícula d'una hora i quart, adapta el que és el primer llibre. I sí que és cert que tens la sensació que tot passa molt ràpid. No és allò, dius, hosti, vas molt, molt picat.
En el llibre també passa ràpid. És molt d'acció. És tipus, potser, el ritme d'un videojoc.
Sí, sí, és que és trepidant, és a dir, van d'una cosa a l'altra...
Saps per què crida tant l'atenció a la mainada? Perquè són nanos i nanes que s'han quedat sense pares, ole, que han de lluitar contra zombis i contra monstres, alguns més fastigosos i violents que d'altres. Alguns es fan amics. També s'ha de dir,
sí,
de mascota.
Té un monstre mascota que el fa servir com a cavall, no?
Sí.
Per muntar i...
Una mica com ensinistrar... A mi me'n recorda
sí,
una mica com ensinistrar un drac,
sí, sí.
En aquest sentit,
una
perquè li veu la bondat a una cosa que és lletja, socialment ens ha dit que és lletja. I mengen xutxes, les que volen, perquè, clar, van al súper, no? Quan, bueno, en compte, de no trobar-se cap zombi. I mengen menjar escombraria, eh? I fan el que volen. I viuen en una casa a l'arbre.
Sí, sí. Home, i tenen un cotxe, el Big Mama, que
sí,
és... Qui no voldria tenir un Big Mama a casa
molt
seva?
Molt bo el disseny del Big Mama. Està superbé. Que és en Dirk, no?, qui el condueix normalment.
Sí, però el cotxe és, diguéssim, del personatge de Quint. És ell qui el fabrica.
Sí,
però
a vegades...
Sí que...
Bueno, en Dirk se li dona bé això de conduir-lo
sí.
i tal. Sí, sí. Bueno, ha estat tot un... Va ser en Berkowitz, que li va escriure... En Berkowitz, d'Atomic Cartoons, que li va escriure... M'interessa, m'he llegit els teus llibres, vull fer una... Te'l vull comprar els drets. Vull fer una adaptació en animació i tu estaràs en tot el procediment. I, bueno, fantàstic, per
sí,
no perdre la màgia,
és
no?
És productor executiu i crec que
sí.
també ha guionitzat l'adaptació,
sí, sí.
no? La pel·lícula
sí,
que
sí,
està
sí,
a Netflix.
Sí. Ara te volia buscar qui és el showrunner.
Es nota que hi ha l'autor al darrere, perquè és que fins i tot respecta el que és el disseny de personatges, perquè no has explicat el llibre enmig en dibuixos. O sigui, a banda de la portada, que veiem els personatges perfectament, enmig del llibre hi ha dibuixos. I el disseny de la pel·lícula de Netflix, que no és animació tradicional, és bueno, una barreja no? entre animació tradicional, una mica de 3D... respecta escrupolosament el disseny dels personatges del llibre, és a dir, els personatges i, diguéssim, tot aquest món, aquest entorn dels llibres.
El showrunner es diu Scott, ara no recordo el nom, però és creador de Phineas i Ferb.
Uh-huh.
Per exemple, un dels seus treballs. A més de Barbie, bé, li deixarem passar, perquè s'ha de fer de tot. I Super Dinosaur. Vull dir que, bé, són gent que ja té productes, diguéssim, en marxa que funcionen. I no sé, a mi el que m'ha... Això, que està tot molt planificat i sortiran, suposem que pel Nadal de l'any que ve estarà tot ple de cosetes, no? De regals, de cartes als Reis i al Pare Noel, de vull en Jack Sullivan, vull el Big Mama i... En fi, serà divertit també el videojoc, que sortirà per consola i PC.
Sí, serà un d'aquests third parties, no? Per tant, no serà exclusiva de cap consola concreta, sinó que, per lo que dius, es podrà fer servir des de qualsevol consola.
Jo crec que és el que volen. A més, és que és un producte bastant generalista dins de tot, no? Perquè és com una saga... És que Harry Potter això no va poder ser per l'època que va sortir. Però bé, jo crec que es faran Legos, es farà de tot. D'això. Ja hi ha Legos de Harry Potter, eh? Per tant, es faran Legos de los últimos frikis del mundo. Imagineu-vos el monstre...
Jo estic flipant amb tot el que esteu explicant perquè no tenia ni idea de res de tot això.
Sí, sí, i no està malament el llibre, eh? Jo m'he llegit algun episodi, algun capítol i està prou bé, prou bé.
Home, jo el que veig la pel·lícula de Netflix...
És que connecta molt amb la mainada d'aquesta edat.
I m'ha encantat, vull dir, la pel·lícula de Netflix és... L'únic defecte que li he trobat això és que va molt ràpida i no deixa, a vegades, entrar massa en els personatges. El llibre sí que pots entrar-hi més...
Segurament és un defecte teu d'adult. No crec que...
No ho sé, però és que va tot molt, molt, molt picat i dius, home, a mi m'agradaria que potser no passessin les coses tan ràpides, sinó que poder disfrutar alguns dels moments interessants. Però realment, és que la pel·lícula és un operà, eh? Vull dir, és que vas una cosa brillant darrere una altra, és super recomanable, eh? Vull dir, jo l'he gaudida molt, com un nen, pràcticament.
Sí, i segurament jo crec que hi ha aquesta intenció, no?, també de...
És que tots,
s'assembli a un...
Tots els elements que tu has vist en pel·lícules de zombis, que has vist en pel·lícules de monstres, i són aquí portats per un públic preadolescent, no?, que és un producte realment iniciàtic per entrar dintre d'aquí uns anys en produccions més de gènere, no? Però vull dir, encara que siguis gran, jo crec que també es disfruta, és d'aquests productes que es poden disfrutar tant si ets gran com si ets petit, no? Però realment si tens l'edat que et toca, jo crec que s'ha de gaudir encara molt més, no? Per totes aquestes coses que tu veus per primera vegada que et resulten noves i que llavors ja vas entrant a poc un món més adult, no?, d'aquest tipus de produccions.
Scott Peterson es diu el showrunner, eh?
Uh-huh.
A la primavera de l'any que ve surt la segona de Netflix, d'aquesta sèrie.
O sigui que serà la primera temporada, per entendre'ns, el llibre 2.
Serà el llibre 2, però serà segona temporada, perquè consideren que aquest primer capítol d'hora i quart ja és una primera temporada.
Uh-huh.
Que passa que el van voler fer així, tot seguit, d'una hora i escaig, per fer la presentació. Crec que volíem veure com reaccionava el públic. Per fer la presentació dels personatges humans, zombis i monstres.
Vaja, com la sèrie de Galàctica, no?, que van fer una minissèrie i llavors va començar la sèrie.
Sí, sí, sí. Han fet aquest...
Bé.
Sí, sí.
No, fantàstic.
Algú més? No sé què més us puc explicar.
Quin home, ens l'heu vengut de conya, o sigui...
Home, que la gent
moltes empreses, molts partenariats per això, no?
La gent la busqui, que està a Netflix,
sí,
que a Netflix
sí, sí.
Hi ha coses molt estranyes, hi ha coses que valen la pena. I moltes vegades és curiós com Netflix, que té tanta producció, hi ha moltes coses bones que queden ocultes. I algunes les veus, d'altres no les veus, però estan allà en el catàleg. Per tant, jo crec que és important repescar una cosa com aquesta que és, jo crec, que ideal pels nostres oients, no?, pel target de públic que ens escolta.
Netflix ara mateix està apostant més per la quantitat que per la qualitat.
Bueno, tota la vida, allò, no?
Llança-ho tot a la paret i a veure què s'enganxa.
Uh-huh. Doncs, bueno, algunes coses bones sí que estan fent, també.
Uh-huh.
Molt bé, doncs deixem aquí... anaves a dir alguna cosa, Marta? No? Deixem aquí los últimos friquis del mundo, The Last Kids on the Earth, i anem ara pels còmics, anem per aquest House of X and Power of X. Doncs anem a parlar dels mutants de Marvel, que jo crec que des de que...
No té anys aquesta sintonia.
Sí, home, és que t'he posat una sintonia, per qui no ho sàpiga, explica-ho tu.
És la sintonia dels dibuixos animats dels X-Men.
Sí, sí, dels anys 90.
Exacte, o sigui, més o menys, la formació d'aquest grup era la dels X-Men de Jim Lee.
Sí, però era molt uniformes Claremont.
Però els uniformes i l'estètica, sí, jo la recordo molt d'autora dels sí, sí, X-Men de Jim Lee.
Bueno, va ser, jo crec que per molts, jo m'incloc, el punt, no sé, la porta d'obertura dels X-Men com a personatges interessants. I jo crec que aquesta sèrie va fer molt i que, per cert, la podrem recuperar amb Disney+. Escolta,
mira que bé.
Ara que els mutants tornen a estar a Can Disney, és una manera de dir, doncs ara començarem escriure també bones històries dels mutants en els còmics.
O com a mínim ho intentarem.
Després de la marxa de Grant Morrison.
Exacte. Que també ja fa uns quants anys d'això.
Sí, que potser per mi va ser l'última gran etapa dels mutants. No?
O com a mínim l'última gran etapa original. Saps? Amb idees de transformació. I és una mica el que està passant ara amb el House of X, Dinastia of X, que volen fer un reset a tot el que coneixíem dels mutants, almenys a mi és el que em sembla. Són dues minissèries, de 6 capítols cada una, que estan intercalades, o sigui, es van publicant, un mes es publicen els dos números 1, el següent els dos números 2, i els pots anar llegint intercalats, de fet, és la manera més recomanable de llegir-los. Jo ho estic fent així, i no sé si podria recomanar seguir només una de les dues sèries, la veritat.
Bueno, hi ha un ordre de lectura que ha fet el mateix Jonathan Hickman. Sí. Seguiu-lo, ja està.
Exacte. Però clar, si només et compres una de les dues sèries aniràs molt perdut. Doncs la veritat és que no t'ho sé dir. Perquè està tan entrellaçat que jo t'hauria de dir que sí. Però vés a saber, al igual llegint només una sèrie també té coherència, però no hi podria arribar molt foc.
Explica'ns una mica la diferència de les dues sèries, perquè sí que hi ha una clara diferència. És a dir, no és una que continuï l'altra, sinó que bueno, són més o menys en paral·lel, en diferents moments del temps.
Exacte, o sigui, explica la història dels mutants en quatre moments temporals diferents, que estan més o menys que estan entrellaçats, de fet. Jo vaig molt avançat de la sèrie comparat amb el que s'ha publicat aquí, per tant em preocupa una mica fer algun spoiler, però bueno, tenim la X a la 0, X a la 1, que és 10 anys després, X al quadrat, que és 100 anys després, i X al cub, que és 1.000 anys després, o sigui, la cosa que creix exponencialment.
Aquesta és la sèrie que aquí s'ha titulat com Potències de X.
Ah, d'acord. Té molta lògica.
Les Powers of X, bueno, l'han titulat així, sí, potències, clar, elevat a la segona, elevat a la tercera.
Exacte.
Fem matemàtiques i tots amb els X-Men, ja veus, eh?
Doncs aquesta sèrie explica unes línies temporals dependents unes de les altres, i aleshores l'altra explica la formació d'un nou país, una nova terra per als mutants.
Això ja s'havia fet o intentat altres vegades.
I tant,
també.
Tenim l'exemple de Genosha, per exemple. Mm. Genosha volia ser, però clar, igual estem parlant de fa 20 anys també, del món dels còmics. Volia ser un país només per mutants i va acabar fatal, o sigui, va ser la gran aniquilació de mutants de la història de l'univers Marvel, perquè em penso que en van morir 16 milions allà.
Obra de Grant Morrison, que parlàvem.
Aquest, quan s'hi posa, no queda pas per poc, saps? És allò que dius, vinga, fot-li aquí. Que hi ha masses mutants, pues ale. Més o menys, la Wanda Maximoff no els va liquidar, sinó que els hi va treure els poders, sí, en els mutants. Algun milió de mutants. Bé, doncs a Genosha va morir 16 milions, perquè ens en fem una mica a la idea. Doncs aquestes dues sèries està bé llegir-les en paral·lel, perquè estan molt entrecreuades, i hi ha un personatge crucial en aquesta minissèrie que el coneixereu en el número 2. O sigui, haurem d'esperar un mes encara perquè ens expliquin la història d'aquest personatge. A veure, la sèrie, parlant així en general, té molta acció, Pot ser que a vegades hagis de tornar a números anteriors per no perdre't.
Jo ho faig amb el mateix còmic, que he hagut de tirar enrere. Per...
Eh que sí?
Sí, per... Jonathan Hickman ja ho té, això. Ja quan va fer Los Vengadores... Jo, no tant amb Los Cuatro Fantásticos, però amb Los Vengadores ja era una mica això.
Clar, no és només que agafis una sèrie i el tio comenci allò que es diu in media res, o sigui, enmig de l'acció i espavila't tu per posar-te una mica al dia, sinó que ho fa això amb quatre línies temporals diferents. Per tant, és com, mare de Déu, quin cacau.
I a més, però va intercalant amb pàgines de bueno, escrites per ell que te posen context.
Exacte.
D'allò que acabes de llegir.
Aquestes pàgines et serveixen una mica de xuleta per entendre el que està passant. Que apareixen un munt d'organitzacions i un munt de personatges que la veritat jo no coneixia.
Molts són de creació nova. Eh?
Ah, és el que sí. Sospito, però com que fa molts anys que no segueixo els mutants he pensat, igual aquí t'estàs perdent alguna cosa. En tot cas, ell fa un esforç perquè el públic pugui entendre el que intenta explicar-nos. No són pàgines que et puguis saltar a la torera i anar directament a les vinyetes i als globus. O sigui, s'haurà de llegir tot. I a més, el tio s'ha inventat un alfabet, l'alfabet Krakoano, i va deixant coses escrites en aquest alfabet. Si teniu molta paciència, doncs podeu agafar l'alfabet, en un dels números apareix el... se l'ha inventat de la manera més simple, eh? Vull dir, la A és un caràcter, la B és un altre, la C és un altre, que dius... Per este viatge no hacía falta tanta alforja. O sigui, si t'inventes un nou alfabet, copiar lletra per lletra no té massa sentit.
És com el Klingon, home. Que...
Exacte.
Però això porta temps, eh?
Treballa una mica aquí, fes un èlfic, fes alguna cosa d'aquestes.
No és Tolkien.
No és Tolkien. I tampoc té el temps per dedicar-li de Tolkien. En tot cas, si voleu llegir aquests missatges secrets escrits en aquest nou alfabet, doncs allà vosaltres, jo ja, el meu nivell de friquisme no arriba a aquestes profunditats. En tot cas, apareixen un munt de personatges de tota la història dels mutants. És com reunir-los a tots. Amb la història aquesta de anem a crear una nova casa, un nou país per als mutants, doncs apareixen realment tots els mutants que us pugueu pensar. De fet, n'apareixen alguns que ja... Tens allò, ostres, aquests encara estan vius, ostres, aquests encara existeixen, que fort. De moment, la sèrie, resumint, és recomanable. Clar, m'he fixat més en el guió que no pas en els dibuixos, perquè és el que realment és el que porta la trama. O sigui, Hickman et pot muntar pàgines amb 9 vinyetes, 12 vinyetes, totes amb text. O sigui, en algun cas sí que el dibuixant té alguna ocasió per lluir-se, però és més a nivell de disseny de personatges, d'uniformes i de coses d'aquestes, més que grans splash pages plenes d'acció. Això...
Home, destaca sobretot la imatge de Charles Xavier, no?, que porta Cerebro incorporat al cap. És a dir,
exacte.
Li veiem mitja cara perquè porta el Cerebro en el cap, no?
Això en una de les línies temporals, perquè
sí.
Recordem que hi ha quatre línies temporals,
sí, correcte,
o sigui, cadascuna té les seves històries. I és això, cadascuna comença enmig de l'acció i empesca-te-les tu per anar seguint. En tot cas, la sèrie és molt recomanable. Són 12 números, de fet, no podem parlar de 6 i 6, perquè jo plantejaria qui la vulgui seguir que segueixi les dues en paral·lel. La història pinta molt bé... Hi ha molts de girs. El que fan amb alguns dels personatges, alguns els hi semblarà una mica escandalós, perquè realment alguns... O sigui, és com donar-los un nou origen. Estic intentant esforçar-me per no fer spoilers, eh?
Val.
I haig de trencar el cap. Alguns els hi dona un nou origen que no sabem, no tenim ni idea d'on ha sortit. I a més, el caràcter d'alguns personatges a mi em sorprèn, especialment el de Charles Xavier, que sempre havia sigut molt conciliador, i aquí decideix optar per un altre camí a l'hora de plantejar la manera en què han de conviure els mutants i els humans.
Sí, de moment ens hem olorat que està més a prop de Magneto que no pas de Charles Xavier de tota la vida.
Exacte. Hi ha uns nivells de maquiavelisme importants. Per tant, pot ser que algú no li acabi d'agradar, igual que Cíclope cada cop és menys idealista i és més un guerrer espartà que, si s'ha de combatre, es combat. Està agafant una mica el caràcter de l'Obezno, per dir-ho així. Doncs Charles Xavier també ha canviat bastant. A mi m'ha sorprès. No estic segur que m'agradi, però en tot cas m'agrada la història que està muntant. Després ja podem entrar a matisar si aquest personatge l'ha tractat bé, aquest personatge ho hauria d'haver fet diferent.
Clar, això no ha acabat aquí o no acabarà aquí, perquè em sembla que des del mes passat ja als Estats Units estan publicant les sèries regulars on caen X-Men o X-Men i New Mutants, que les dues són guionitzades per Jonathan Hickman.
Exacte.
Per tant, continuarà aquesta història en aquestes col·leccions per separat.
Això es va acabar l'octubre Ja estan els 6 números publicats als Estats Units i ara comencen les noves sèries. Veurem, veurem per on van els trets. En tot cas, realment, ara mateix està plantejant un punt de sortida, una tàbula rasa amb tot el que havia fet anteriorment.
Home, jo crec que és d'aquestes col·leccions que dius, bé, m'estan explicant alguna història, una història gran, una història important, que seguiré al llarg dels anys a veure on m'aporta, no? Però és la... aquesta sensació de que no t'estan explicant una historieta que te l'has llegit i l'has oblidat al cap de 10 minuts, com passa amb algunes col·leccions, sinó que és una història que t'acompanyarà durant, no sé, 1, 2, 3 anys. Hickman ja sabem que és un autor que doncs, ell treballa a llarg termini, una història bàsicament de ciència-ficció, que ja veurem on ens condueix, que té un principi, que té un final, perquè això sí que ho té molt clar Hickman, i que et té enganxat, almenys a mi, hosti, tinc moltes ganes de continuar.
El tio s'esforça molt en donar una lògica a tot el que està passant i a intentar tapar el màxim de forats que pugui tenir la seva història. De fet, per mi s'esforça en excés, o sigui, a vegades que intenta justificar coses que dius, però bueno, aquí no calia que et compliquessis tant la vida, saps? O sigui, ja tira pa'lante, que és un còmic, saps? Però bé, en tot cas, li agraïm l'esforç que fa per intentar tenir-ho tot lligat. Sobretot, no us perdeu el segon número, perquè a més és un dels meus preferits.
El segon, sí, tothom ho diu, eh? De qui, The House o The Powers?
Ja m'has fotut, perquè com que les estic llegint les dues al mateix temps...
Doncs el número del 2 de les dues, que aquí sortirà recomanem, el de...
Exacte, recomanem el 2 de les dues.
Aquí acabarem el febrer, perquè ara surten els números 2 i 3, surten al desembre... Crec que el 4 i 5 surten al gener i el 6 de les dues es publica al febrer. Per tant, és el que tindrem.
El número 2 de House of X.
Concretament.
Concretament. Va,
perfecte. No sé si ens havies portat alguna cosa més ara o només portaves
no,
això
avui. No, aquest m'ha portat una feinada, perquè clar, cada
ja
còmic...
Jo ja... I són llargs, no? Vull dir que no són còmics de 24 pàgines.
Són llarguíssims. Uh-huh. I amb les pàgines aquestes posades intermig d'explicacions i de referències anteriors i que et diu qui són els personatges i no sé què, no sé quantos, mare de Déu, que si tens lectura aquí.
Uh-huh. Clar, és d'aquestes sèries Marvel com The Immortal Hulk, no? Que intenten fer algú diferent, explicar-te una història també amb un llarg recorregut. Bé, són sèries a seguir.
Aquesta és ambiciosa, a més, o sigui, el nivell al que intenta canviar tot el plantejament de l'univers mutant Marvel és grandiós, és absolut, vaja.
Molt bé, doncs aquí queden aquestes recomanacions, l'arribada de Jonathan Hickman a l'univers Marvel X-Men concretament, que es converteix altra vegada als X-Men uns personatges a seguir i tinguin en compte que els drets cinematogràfics han tornat a Marvel, doncs sense cap mena de dubte tornen a cuidar els personatges i li han donat un dels autors diguéssim, més importants
Estrella.
Del còmic actual. Sí, Jonathan Hickman. Doncs va, ha arribat el moment, ara sí, de fer una petita ressenya de The Mandalorian. M'encanta, la banda sonora d'aquesta sèrie. És a dir, hosti, a mi ja, només la música és molt diferent a tot el de Star Wars, però m'encanta.
A mi em fa pensar una mica en la banda sonora de Bueno, el feo y el malo, però ha incorporat les trompes i les trompetes típiques de Star Wars. Exacte, el vent metall aquest que és tan típic de Star Wars.
Sí, totalment d'acord. I a més el paisatge, no?, i tot acompanya. Sorrenc, vermellós...
Sí. Bé, recordem que aquesta sèrie neix una mica de l'intent fracassat de fer pel·lícules spin-off de la saga Star Wars en cinema. És a dir, teníem Rogue One, que sí que va funcionar molt bé, però Han Solo va punxar i Disney va creure convenient de no explotar massa, tinguent en compte també que l'episodi 7 havia baixat en recaptació, l'episodi 8 havia baixat en recaptació respecte a l'episodi 7, doncs com que estava sobreexplotant la saga. Per tant, la sortida va ser, en lloc de fer spin-offs cinematogràfics, fem les sèries. I la possible sèrie que s'havia de fer de Boba Fett s'ha acabat reconvertint en aquest The Mandalorian, i aquesta sèrie, bueno, en aquest cas aquesta sèrie que veiem aquí, que no és ben bé un spin-off de Star Wars, sinó que succeeix, de fet, uns anys després, pocs anys després del final de Retorn del Jedi, i veiem
per primera vegada, no, doncs, aquest l'imperi galàctic com està en dissolució, no? És a dir, veiem aquestes restes, aquests Stormtroopers bruts que veiem en aquest primer capítol, no? Que tenen, doncs, les armadures, doncs, com, que no les han renovades, sinó que són... I no sabem exactament aquests Stormtroopers, que sembla ser que deuen ser supervivents que devien quedar després de la batalla d'Endor, que es guanyen la vida treballant amb qui sigui, en aquest cas, treballant per al personatge que interpreta Werner Herzog. Que...
Flipa.
Sí, sí, brutal. A mi, jo el com... primer cop d'ull no el vaig reconèixer.
No, no, jo ho he hagut de mirar després. Quan vaig veure els títols de crèdits, vaig dir, espera't, a què?
Hmm. Herzog interpreta un col·laboracionista amb l'imperi que continua fent, doncs, els seus trapicheos, no? Ara que l'imperi està dissolt.
Però no tenim massa idea de qui és realment aquest personatge, saps? És
com... No. Però és important perquè és el que encarrega al mandalorià la missió. Una missió que és d'anar a buscar un objecte, val? Que no explicarem el que és, perquè això passa al final del primer capítol i quan descobreixes què és, jo vaig caure de cul.
Però no dius que s'ha fet un spoiler.
Però nosaltres no el farem. O sigui, ah, que els altres els haguessin fet... No, no, ja arribarà. Farem un programa monogràfic quan hagi acabat la sèrie i ja veurem si quan s'hagi estrenat a Disney Plus o no, ja veurem quan el fem, però llavors ja el tindrem, no? Però clar, tenim el Pedro Pascal, que és el mandalorià, que ja ho podem dir, no se li veu la cara.
De moment no.
Però és curiós, no? Tu contractes a Pedro Pascal, a veure, que no és una cara molt i molt coneguda, però bé, si has vist Joc de Trons i quatre coses, doncs saps qui és un actor que...
S'estan marcant un dret.
Et pot mostrar la cara, no? I dius, hosti, aquest tio no... Hosti, està allà, però és com si no hi fos.
Exacte. I més, ja si veus la sèrie doblada, ja serà l'hòstia, perquè clar, ja no hi veuràs la cara, no li sentiràs la veu.
Sí. Sí, no? Encara serà més forta, no?
En tot cas, aquesta sèrie m'ha fet recordar que em cago en els capítols setmanals.
Ui, no,
visca jo... Netflix i el seu bombardeig, pues binge-watching total.
Ho estic disfrutant cada setmana. Perquè, mira, ja estic esperant a divendres dissabte a tenir el capítol per poder-lo veure.
I estic d'acord, però jo no vull haver d'esperar.
No et va sorprendre també la durada de la sèrie? Jo m'esperava que fossin capítols d'una hora i els ser capítols de 30... El primer té 40 minuts, però el segon ja en dura 30, és a dir... Em va sorprendre la curta durada dels capítols.
Sí, sí, perquè ara ja no hi estem acostumats. La majoria dels capítols de les sèries duren quasi una hora dels que estic veient jo últimament.
Sí, mira, Watchmen, per exemple, mm-hmm.
I en canvi, un dia parlarem de Watchmen, no?
Sí, home, i tant. Va. Sí, ens l'estem guardant quan s'hagi emès tota.
Molt bé.
Per cert, va agradar la intro, aquesta nova que han fet o sigui, per presentar una sèrie de Star Wars dintre de l'univers Disney Plus, que veiem, doncs, com es van fusionant diferents personatges icònics de Star Wars.
Sí, m'agrada.
Està molt xulo, eh?
Sí, sí. És una mica la idea de Marvel que feia d'ensenyar-te els diversos personatges, doncs aquí, però també amb un aire completament diferent, eh? És només una mica el concepte.
Mm. També recupera aquest aire, que això més o menys semblava que ho podíem intuir pels tràilers, però que venim de l'univers Star Wars dels clàssics, no? És a dir, del 4, 5 mm-hmm. i 6. I això és una continuïtat. I l'estètica a mi m'ha recordat molt a Han Solo, perquè Han Solo també no deixava de ser un western, no? I aquesta li dona la continuïtat no només amb els escenaris, sinó també amb la narrativa de fer un western.
De fet, els escenaris i el vestuari, tot sí que fa pensar en un western, però per mi la trama no és gaire de western. El primer capítol sí que ho sembla, però després se'n va cap a una altra cosa.
Sí, però continua sent un western, perquè tots els escenaris... I fixa que
només a nivell d'estètica. Sí. A nivell d'estètica sí, però a nivell de trama ja és una altra cosa.
Però no, espera, anem pel segon, eh? Vull dir, encara ens en queden 6 per acabar la temporada.
Mm-hmm. Però vull dir que jo, més que Sergio Leone, ja veig que la cosa tira més cap a Kurosawa, poder.
Mm-hmm. Bé. Tenim a darrere de la sèrie dos noms importants, com és Dave Filoni, que és el director del primer capítol. De Filoni, vull dir, aquest home, ja fa anys que li haurien d'haver donat al seu càrrec tot el que és Star Wars, perquè aquest senyor ha fet les sèries animades de Clone Wars i de Rebels. Per tant, era la mà dreta de George Lucas, i George Lucas, que no volia que Clone Wars fos canon, quan va veure la sèrie el que feia Filoni, em va dir, això ha de ser canon. Perquè es va donar compte que era molt bo. I és una persona que entén perfectament el que és Star Wars i el que s'ha de fer amb Star Wars. I ara... que havia treballat sempre en animació, col·labora
el cantó de Jon Favreau, que és un tipus intel·ligent, que entén aquest tipus de cinema, que sap fer cinema, i treballen junts perquè així Filoni aprèn també en Favreau com fer aquestes produccions collonudes que fan animació en imatge real.
Bueno, en tot cas, per si algú encara no se l'havia donat o no ho sabia, Jon Favreau, crack absolut, Legend of the World. O sigui, fantàstic aquest home.
Marta, tu què t'ha semblat la sèrie?
Bé, 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 estava intentant...
Què t'està semblant?
Exacte. A mi m'agrada molt, sí, però és que potser m'estalviaré de dir algunes coses perquè és que hi ficaré la pota.
No,
perquè...
no, spoilers,
no. No és per fer spoilers, és perquè jo tinc un problema, i sempre ho he dit, i no me n'avergonyeixo, en el Ningú no és perfecte, que el meu cervell fa un reset cada vegada que veig un producte de Star Wars. No sé com, és que no puc fer les relacions. Mira que altres sèries són molt més complicades, altres, per exemple, Dark, i puc relacionar, i Star Wars és que se m'oblida. Se m'oblida qui és pare d'aquí, qui és la mare d'aquí, qui és el germà, qui és el cosí, i en quina època estem i en quin planeta. I bé, jo només la disfruto amb el temps present.
Està bé. Jo vaig haver de buscar a quina època passava perquè no, al principi no ho entenia. Vaig apretar la pausa i va ser allò, a veure, a quin any estem?
I vas... Llavors vas poder contextualitzar o...?
Sí, després sí? Vaig buscar The Mandalorian, em vaig llegir la Wikipedia entera, perquè això dels mandalorianos es veu que porten una història al darrere tremenda.
Aquí va venir l'Agus, i que és sí. Un fan de Star Wars i un entès, i tampoc... Ja es veu que hi ha molta llegenda i moltes tendències i teories.
Clar, perquè l'únic que coneixíem era Boba Fett.
Coneixíem l'armadura que portava Boba Fett.
Que de fet és la mateixa que porta aquest mandalorià, eh?
No, bueno, el que passa molt... que totes són semblants.
Sí.
Però Boba Fett no era un mandalorià.
No, perquè era un clon exacte. De Jango Fett.
Exacte, per tant, l'únic que sabem... L'únic que tenen en comú és l'armadura.
I que a més té algunes peces molt especials, no?
Mm-hmm.
Sí, que se les fa ell.
Sembla que és bastant crafty l'home, eh? S'ho fa tot, tot ell. I clar, és... Però no tenen, no?, cap poder així.
No, no, no. És un cas de recompensa, un bounty hunting. No? M'agrada l'expressió, bounty hunting.
De fet, l'únic que sabem és que són uns guerrers de l'hòstia.
Sí, sí, sí. Jo estan sí. Coneguts, no?, i reconeguts com a guerrers, com a mínim els planetes que ha trepitjat, o planeta.
Les escenes d'acció física, que en són unes quantes, estan molt bé.
Clar, però és que no saps si és ell, perquè un que porta el cas pot ser un actor de doblatge, un especialista, i ja està. Que, per cert, en el segon capítol hi ha un homenatge a Indiana Jones bellíssim. O sigui, fantàstic.
Home, Joc de Trons feia alguna escena, no?, de lluita al l'actor, doncs és possible que ell sí que interpreti les seves, algunes com a mínim d'escenes de lluita en aquesta Mandalorian.
I els efectes, digues.
Podria ser, però de moment encara no ho sabem.
No, no sé, però si això potser si ho investiguem, ja ho investigarem.
I els efectes digitals per ser un producte televisiu? Bueno, és cara, eh?
Bé. Home, no es noten, això és bona senyal.
Sí. I és arriscat, perquè hi ha el personatge aquest de la granja que l'ajuda, que jo vaig flipar, és la veu de Nick Nolte.
Sí, sí, és Nick Nolte. És
brutal, eh?
Sortir els títols de crèdit. És completament digital, aquest personatge?
Sí.
Sí, home, sí. Si no, presenta mal, perquè...
No, que no hi hagin posat una màscara i tira.
No, home, per alçada tampoc pot ser, perquè és
però seria tota l'estona, no?, la perspectiva... Perquè és un personatge que és d'alçada, d'estatura més petita. Que...
Sí.
No sé.
Van fer hobbits, no sé.
Van fer hobbits.
Sí, sí, això és veritat. A tenir també la veu del Taika Waititi, que fa el del robot, que surt a...
Ai, que bo, aquest robot.
Sí, no? Sí, sí, és aquest droide assassí, no?, que treballa amb ell, no?, que se'l troba allà i que han de treballar junts.
Bé, és un caça-recompenses, també. Sí. Bueno, en surten uns quants, eh? Sí, sota sí. Les pedres, a caça-recompenses. De moment és un món bastant de l'oest. Aquí el primer que arriba és el primer que es queda la recompensa.
Però ja et dic, jo crec que és només a nivell d'ambientació. A nivell de trama em sembla més alguna altra cosa.
Tota manera, jo només dic que és... Que aquest personatge, tal i com, no sé, l'actor el treballa, i la música i els efectes i l'entorn, perquè és de pocs personatges de moment, no?
Sí.
És una sèrie bastant de pocs personatges.
I el segon capítol, sense fer spoilers, pràcticament no hi ha diàleg.
No.
És que no hi ha diàleg gairebé en tot el capítol.
Almenys no hi ha diàleg intel·ligible.
Això també
bé,
és veritat.
Bé, cert. Cert, perquè hi ha uns habitants, com es diuen, els...
Jaguars.
Jaguars, que ells parlen, però jo no entenc res.
Exacte.
Doncs el que deia és això, no? Que crea un misteri. Té un misteri que es va creant, i només en dos capítols, ja vols saber qui és.
Bueno, tu no saps les teories que hi ha per... Però jo dic que la gent no podrà apartar-se d'espoilers perquè hi ha unes teories...
Però
unes
teories, no?
Sí, després, si voleu, fora de micro us explico. Però hi ha... Jo vaig fer la meva pròpia teoria, que no és cap de les que he llegit, però veig que n'hi ha moltes. Bueno.
Posa-li.
Sí, sí, ja la posaré, a veure si algú me la compra, però... No deixa de ser una
podem
teoria.
Podem escriure en Jan Fabró. Mm. Té Twitter.
Jo, de moment, no faig teories perquè m'importa un pito.
Sí.
Saps? O sigui...
Jo és disfrutar-la i tu... estic amb l'Aram que Jan Fabró és que és magnífic.
Magnífic.
El que fa, en... i a més en gèneres i informats diferents, se'n surt. Que... O sigui, t'arriba.
Per què triga la tieta May a demanar-li que es casin?
Bé, la tia també, deixa-la que té molts projectes en la seva vida.
Molt bé, doncs absolutament recomanable, no? Vull dir que la gent s'hi llenci de cap, fins i tot els molt crítics amb Star Wars, els productes de Disney, pues, jo crec que amb aquesta no ho poden ser,
I
perquè és collonuda.
M'agraden les il·lustracions del final del capítol. Quina meravella! Quina meravella! Posar-ho al final, perquè estem més acostumades a veure-ho al principi. I aquí surt al final d'escenes que tu has vist traduïdes en il·lustració, com un còmic. És, no sé, és sense voler-t'ho fer com un transmèdia, però està tot tan integrat que al final és art, no?
Pintures, pintures, fins i tot.
Jo diria que és com un còmic, no sé ben bé aquarel·la, però...
Sembla un storyboard.
Sí,
sí, sí, és això.
Sí, però crec que està més treballat.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Molt bé, alguna cosa més que vulgueu afegir?
No, no, que, encara que no us interessi Star Wars, de veritat. No, en sèrio.
Que estem impacients que arribi el mes de març per poder-la veure.
Sí, exacte. Que encara que no us interessi, el mes de març regaleu-vos Disney Channel i...
Disney Plus!
Ai, Disney Plus.
Disney Channel, no, per favor.
Disney Channel ja la teniu, si voleu.
Sí, ja la teniu gratis.
I doncs Disney Plus, i què faran amb... Bueno, en fi, és igual. Doncs Disney Plus i veieu en família el de Mandalorian, perquè és per disfrutar-la.
Molt bé, doncs Marta, Aram, ens retrobem setmana que ve, tornem aquí al Ningú no és perfecte. Jo mateix, l'Ignasi Rabat, m'acomiado i no deixem Disney, perquè aquesta setmana s'estrena Frozen 2 i... Volem acabar el programa amb una cançó que surt a Frozen 2, precisament els de Panic at the Disco, amb el tema que es diu Into the Unknown. Fins la propera setmana, Ningú no és perfecte. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Trouble while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. Oh. You're not a voice, you're just a ringing in my ear. And if I heard you, which I don't, I'm spoken for, I fear. I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls. I've had my adventure, I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Are you here to distract me so I make a big mistake? Or are you someone